Són les 8 del matí.
Ràdio Estel.
Club Nous Amics et porta a Terra Santa, Tel Aviv, Galilea, Marmor, Jerusalem, Betlem. Del 18 al 25 de gener de 2024 viatjarem al bressol de la nostra fe. Apunta't a aquest pelegrinatge de 7 dies amb preus especials pels amics de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Truca ara al 93 122 6700. No et quedis sense plaça. Viatge organitzat per RT Cultural, partner oficial de Club Nous Amics.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant la reemissió d'Amb Llum Pròpia a Ràdio Estel.
La nit de divendres, a l'estudi 1 de Ràdio Estel, sempre hi podeu trobar un personatge amb llum pròpia. Amb Llum Pròpia, presenta i dirigeix Joan Armengol.
Bona nit, oïdors de Ràdio Estel i Ràdio Principat, programa 297. Una trajectòria poc freqüent. És la del nostre invitat aquesta nit. Una diversitat de responsabilitats acabades en el mot èxit. Música, política, comunicació... La seva intensa activitat cultural l'han convertit en un dels noms que configuren la constel·lació de grans personatges nascuts i fets a Catalunya. Tot el seu, un univers realment fascinant, el que plega la personalitat de Josep Caminal. Bona nit, gràcies i benvingut.
Bona nit, moltes gràcies a vosaltres i potser exagerem una mica, eh?
Nosaltres que hem quedat curts, eh?
Doncs jo penso que no, però bé, ja en parlarem, tenim temps.
Només escoltant part del perfil que ha preparat la nostra sotsdirectora de continguts i producció, Eva Franquès, els oïdors se'n donaran compte. Eva, bona nit i endavant.
Bona nit. Josep Caminal i Badia neix a Barcelona el 29 de gener del 1950. És l'actual director general del Teatre del Liceu. Es casa l'any 1973 amb Mercè Comadira, amb qui té dues filles, la Clara de 28 anys i la Blanca de 24.
Aquest cognom que acaba d'esmentar Eva ens recorda la poesia, no?
Sí, sí. No només ens la recorda, i a més l'estimem molt, aquesta poesia. Certament, una de les lectures preferides a casa, i diguem-ho, no per raons familiars, que també, però sinó perquè val la pena, s'ho mereix, vull dir, que s'ho apunti la gent, val la pena qui no coneix la poesia del Comadira que hi entri i que hi disfrutarà.
Ha influït la poesia d'ell en vostè? Dins aquest camp cultural que hem esmentat?
Jo m'imagino que en la vida evidentment segur que m'ha influït, seguríssim. Sobretot m'ha influït la seva germana petita, però la Mercè. Però, en tot cas, segur que influeix. De tota manera, com em va influir quan era una criatura i encara ho tens present, aquelles rondalles catalanes il·lustrades per la Lola Anglada, que per Reis els pares ens deixaven en el sofà, no? I per tant és evident que la lectura t'influeix i et conforma la teva personalitat i els teus sentiments.
El senyor Caminal ha passat pels escolapis de Diputació, l'Institut Balmes, el Conservatori Superior de Música de Barcelona, Barcelona, Institut d'Estudis Socials, entre d'altres.
Professionalment, cal recordar la seva tasca al Tribunal de Menors de Batràs el 1970. Destaquem el seu pas al 75 per Convergència Democràtica de Catalunya, sent un principal col·laborador d'en Jordi Pujol i d'en Miquel Roca i Junyent. La seva dedicació a Convergència va tenir àmplia notorietat.
El 80, important tasca al Consorci del Palau de la Música Catalana com a director.
El gener del 84 és director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Al setembre del mateix any assumeix el càrrec de director general d'Administració Local a la Conselleria de Governació amb Macià Alavedra.
Ara comprenem per què gaudeix de bona salut. Gerent del Consorci de Metges de Catalunya el 87. És una petita broma aquesta nit, eh?
La tinc. Toquem fusta, però la tinc.
El 89, secretari d'Organització de Convergència Democràtica de Catalunya, alhora que regidor de l'Ajuntament de Barcelona.
93, director del Gran Teatre del Liceu. I no ens volem emocionar. No podem oblidar l'incendi 31 gener de l'any següent.
Segueix una difícil etapa al procés de reconstrucció i la inauguració del nou Liceu. I entre tantes activitats és també director de la Fundació Comtes de Barcelona, col·laborant amb el Comte de Godó.
Potser també podríem parlar del Barça, perquè hi va haver una vinculació al centenari.
Hi vaig ser-hi molt poc temps. La veritat és que jo, d'especialista en matèria de futbol, gens ni mica, eh? M'agrada, com a tants ciutadans m'agrada, però... poca vinculació a través del futbol o... Però sí que, coincidint amb la preparació dels actes del centenari del Barça, el llavors president Josep Lluís Núñez em va dir a veure si volia participar i volia dissenyar una mica el programa d'actes. I va ser un període, efectivament, en el que vaig col·laborar des de la Junta del Barça en dissenyar el programa d'actes del centenari. Sí.
Hem perdut un bon futbolista amb vessant o mai l'han cridat per aquesta vessant?
Jo, futbolista...
Ni el col·legi... No.
Tot i que, ara que ho comenteu, sí que és cert que hi ha d'aquelles imatges d'infantesa, n'hi ha una que allò, la tens gravada, que rebobina i recorda allò de menut que fèieu. Doncs jo recordo que amb una agulla d'estendre jugàvem entre arbre i arbre, i allò que et posaves amb un company de curs i mentre esperes per entrar, però la porteria era l'arbre, i entre arbre i arbre amb una agulla d'estendre fèiem autèntiques virgueries. Per tant, vet a saber, potser sí que allò va ser, clar, pretendre aprendre a jugar a futbol amb una agulla d'estendre cada com acaba un.
No ens en fem càrrec d'escoltar en aquell període una transmissió esportiva i el donar l'alineació diversos noms en el centre, Josep Caminal. Tot un polític, un gran tècnic, professional, un gestor cultural, com dèiem al començar, una experiència poc freqüent. Ja ens ha parlat una mica, senyor Caminal, de la seva infantesa, però com era vostè de nen? Entremaliat? Inquiet?
Jo m'imagino...
No... Estudiós?
No, era un desastre. En aquest sentit era un desastre. Jo el que sí que era molt fantasiós, això sí. I, per tant, la imaginació volava sempre. Constantment, allò, un estava instal·lat en el seu imaginari i donant voltes amb una capacitat suposadament creativa i creadora per veure quina faré demà, quina faré demà i què m'inventaré demà. Evidentment, això dificultava el que un ha de fer de menut, que és aplicar-se en la disciplina de l'estudi. Però sí que recordo això. Recordo, jo tinc un record d'una infantesa en aquest sentit, francament, molt agradable, perquè doncs, m'imagino que també ajuda... Doncs, tot un entorn familiar molt estable, allò, uns germans, uns pares, que, amb qui tu passes molt bé i amb qui t'hi entens, i per tant, ja dic, no tinc. I sobretot tinc el record de menut ja, de molt menut, de posar les mans en un piano, de posar les mans en un piano i de tenir, en aquest sentit, la comprensió i l'ajut, sobretot de la mare, que la mare, doncs, ella, l'educació musical i fins i tot les seves aptituds per la música, doncs, hi eren molt bones. I probablement, doncs, aquest és l'origen de, bueno, que un en el món de la música s'hi hagi trobat tan a gust i tan bé.
Nom del pare i el de la mare que acaba d'esmentar?
Roser i Josep, la Roser Badia i el Josep Caminal.
Vostè és més de Caminal que Badia, més Badia que Caminal? Què era tant cultural l'humanament d'ells?
Escolta, me'n fas cada pregunta que anaren aquí, a veure. Jo penso que
ja
em costa molt dir què he agafat del pare, què he agafat de la mare. Probablement de la mare, ja dic, de la mare agafo tota la sensibilitat musical, que aquí sí que el pare era més negat amb això. El pare era un home que és un personatge d'una constància en la feina. Jo dic el pare, i potser per això cap dels fills després hem estat metges, el pare era un personatge que, no sé si coincidiríem aquí tots els germans, però jo el recordo, era metge de capçalera. Com enyorem ara els metges de capçalera, eh? Com els enyorem?
Sí, és que no,
i que bé que aniria el país... disposar de forces metges de capçalera. Probablement, a més, ajudarien a reconduir, fins i tot, perquè no, aquesta monstruosa despesa sanitària, no? Vull dir, quan un té un mal de queixal o un mal de ventre, se'n va immediatament als serveis d'urgències. Com aniria a tenir aquest consultor, aquest metge de capçalera, que era el cas del pare. El pare era un home que, en l'exercici de la seva professió, hi havia una component vocacional extraordinària. Clar, què provocava això? Provocava que el pare a casa, allò al vespre, i parlo dels anys 50, trucava el telèfon i agafava la maleteta i ens deixava allò a mig sopar i s'anava a fer la visita pertinent, no? Bueno, aquesta actitud tan vocacional... que seria ara pretensiós i petulant per la meva part dir, no, mira, del pare hem agafat això a casa. En tot cas, seria el meu desig, això sí que ho dic.
Germans?
Germans, bueno, som molts germans, eh? Som sis germans a casa, eh? Som sis germans, jo sóc el tercer d'una colla de sis.
Darrerament es va fer pública la programació temporada 2004 del 2005. És coneguda... Poc potser parlarem d'ella, volem conèixer coses de vostè, però sobresurten dos noms, almenys els titulars dels diaris, el de Plàcido Domingo i la nostra Montserrat Caballé. La Montserrat aquesta nit està fora de Barcelona, però al demanar-li que vostè era un convidat al programa que ella en el seu dia va protagonitzar, ha dit de vostè.
Jo del senyor Caminal l'únic que puc dir, perquè el conec com a persona que ha fet aquesta gran labor pel teatre i per la ciutat, però lògicament desconec altres facetes d'ell. Però el que sí puc dir és que amb el que es refereix a la harmonia que reina en el teatre és part d'ell, l'obra, i també en la eficàcia de refer el teatre, de moure tots els fils i camins que eren importants i necessaris en aquell moment i de ser la persona idònia per a aquesta tasca, diguem-ne, que és tan valuada a la nostra ciutat i que tots els que tenim la sort de conèixer-lo i tractar-lo només podem dir que veritablement és un ésser humà pues, ple de molta humanitat, però molta intel·ligència, i aquesta intel·ligència fa que les coses que ell, diguem, coordina, per dir-ho d'alguna manera, funcionin sempre, amb tots els aspectes i amb tots els àmbits. Potser perquè són coses del seny, i són coses fetes amb molta propietat i sobretot amb molt desig de que tothom estigui content. I aquesta és la gran valua, crec, del senyor Caminal. No és feliç si hi ha un grup o content. Ell els necessita a tots feliços i fa els impossibles perquè tots ho siguin. I això és el que li hem d'agrair, i agrair de tot cor, com a persona, com a directiu i també com a home organitzador, que fins avui nosaltres que hem vist el camí al llarg dels anys de tants camins començats, mai acabats, i sobretot de molts fallos, moltes coses errònies, és un gran valor que tenim i l'hem de conservar molt i agrair-li profundament la seva entrega i el seu carinyo vers tots. Jo personalment, a mi, haig de reconèixer-li una gran estima vers ell, i la sensació que tinc és que sempre sóc benvinguda i sempre sóc una persona estimada, i això es valua molt, sobretot a través del camí de la vida, però també quan s'arriba a la meva edat. És algo que les persones agraïm, i també els joves, perquè els joves li agraeixen molt de lo que fa, i crec que si el Liceu va com va és perquè està baix la seva mà.
Què li sembla el que acaba de dir Montserrat Caballé, que, repetim, no està localitzable en funció que treballa fora d'Espanya?
Primer deixa'm que en recuperi, perquè per mi la Montserrat Caballé és molt important.
És molt de Montserrat Caballé.
La Montserrat Caballé és un d'aquests personatges que pertany a la memòria col·lectiva i a la història íntima de tanta i tanta i tanta gent que estima el país i estima la música i estima l'òpera. Per tant, que digui el que diu la Montserrat Caballé d'un, doncs em recupero, eh? 15 segons per recuperar-me. A veure, què passa? Des de l'estimació de dues persones, normalment es produeixen exageracions, com moltes afirmacions de les que ha fet la Montserrat Caballé. Ella m'estima i m'estima molt.
Demostrat en
el
que...
I ho ha demostrat. El Liceu és una obra col·lectiva. I això sí que val la pena que quedi molt clar, quedi molt clar. Jo li agraeixo molt el que diu, moltíssim, eh? Però el Liceu és una obra col·lectiva. No és veritat que la reconstrucció i després tot el que ha succeït en el teatre es pugui imputar a ningú en particular. Jo això ho dic amb molta contundència, perquè jo crec fermament que el secret de, si és que n'hi ha, de que les coses vagin raonablement bé en el teatre, és perquè podem atribuir els èxits d'aquella casa a tota una col·lectivitat. Ho va ser la reconstrucció. La reconstrucció, donem el tom espectacular que donem en un moment determinat, quan no donàvem un ral pel nou teatre just després de l'incendi, perquè es produeix un efecte de convenciment col·lectiu de que era possible tenir de nou el Liceu. Per tant, no traïm el que ha estat l'èxit important del teatre, que és el treball col·lectiu. Jo penso que, per tant, seria un error que ens quedéssim, o que d'altra banda, insisteixo, jo agraeixo moltíssim a la Montserrat quan m'atribueix aquests mèrits, però que ella mateixa hi ha participat, i molt. Ella potser no n'és prou conscient de fins a quin punt ella també ha estat fonamental en la recuperació del teatre. Entre altres coses, perquè la credibilitat històrica del Liceu i el prestigi internacional de la seva marca, caram, quan hi ha portat ella? Vol dir que, per tant, escolta'm, jo... allò que dèiem abans, em preguntàveu, escolta'm, què conforma la teva personalitat? La conforma l'últim llibre? La conforma la darrera poesia del Narcís? La conforma aquella rondalla il·lustrada per Lola Langlada? La conforma en tantes coses? També la conforma aquelles tardes de ràdio escoltant el Liceu i cada vegada fent més teu aquests personatges que ja eren part de la teva pròpia vida.
Montserrat Caballé farà Cleòpatra en versió concert, obra de Massenet, amb Montserrat Martí i Carlos Álvarez, el 13 i el 16 d'octubre. Un altre convidat. Vostè ens va dir que era un lletraferit. Respon al nom de Ramon Pla. És professor de la Universitat de Barcelona. Bona nit, senyor Pla.
Bona nit, senyor Mangol.
Gràcies. Ens vol valorar en prou o en contra la personalitat del nostre convidat, que és el senyor Caminal?
Amb molt de gust. gust, amb pro, evidentment, perquè el conec de prop i això inevitablement et fa ser molt positiu amb el seu estil, no? Ell té un aspecte, diguem, extern, que és seductor, és atractiu, és a dir, implica la gent en el seu treball i és molt actiu, és molt treballa molt, no? Però quan busques una mica més perquè els resultats de la seva activitat són bons, jo diria que hi ha dos factors que determinen la seva personalitat. D'una banda, que res del que fa no és conseqüència d'un plantejament sobre objectius. Res és una activitat inútil. Tot té una visió del que ha de ser el teatre o la cultura o inclús la nostra societat i, per tant, d'aquest plantejament teòric en deriva una activitat. I el segon element, per la meva manera de veure claríssim, és que és d'una tenacitat extraordinària, per això és tan agradable treballar amb ell, perquè dona resultats, no? Dona resultats que, a més, són congruents amb els objectius que s'ha proposat.
Ens permet que escoltem el senyor Caminal, que diu entorn el que vostè acaba de manifestar?
Sí. Doncs, en primer lloc, pagar-li un dinar immediatament a en Ramon. Ramon, estàs convidat a dinar. Un bon dinar, perquè el que acabes de dir mereix això i
és
més.
És que tot el que fa però... el senyor Caminal s'ha d'aplicar l'adjectiu bon, però... no hi ha el mal.
Però, a veure, doncs deixa'm correspondre també, perquè que és bo que els que ens escolten sàpiguen que en Ramon ha estat un complement fonamental en tot el que en aquests darrers temps, des del repte de la reconstrucció fins al dia d'avui, ens ha ocupat, que és això que es diu Liceu. Mireu, quan un es proposa com a objectiu principal traslladar més enllà dels que eren habituals al teatre, traslladar, per tant, a la societat això que hem dit, la democratització del Liceu, l'accessibilitat d'un nou espai públic, com és ara el teatre, tot això que està molt bé i que podríem ara desordenadament doncs, comentar i enumerar 50.000 objectius, però tot això, si no ve estructurat a partir d'un discurs coherent, cau pel seu propi pes. Hem de ser capaços de, això que pensem, donar-li una estructura discursal. Bé, en aquí en Ramon ha tingut un paper fonamental. Un ha de ser conscient de les seves limitacions sempre, vull dir, un pot ser molt tenaç, però si a més de ser tenaç allò, no hi ha gruix intel·lectual o n'hi ha poc, i en el meu cas n'hi ha, és insuficient, i sort n'he tingut d'aquesta complementació d'en Ramon, i de més gent, vull dir, no, siguem justos, ara estic pensant també en un altre personatge que en aquests anys ha estat fonamental la seva col·laboració, com és en Joan Matabosc, el director artístic del teatre. Bé, potser sí, deixeu-me atribuir, sí, em vull atribuir un mèrit, potser sí que en un moment de la història que costa, i costa molt, visualitzar equips, visualitzar col·lectius, visualitzar treballs que són la conseqüència de gent que hi coincideix en un mateix objectiu i que treballa de manera compartida, potser sí que això en el Liceu, déu-n'hi-do com ho hem aconseguit. En aquest paper, doncs, jo m'hi he trobat molt a gust, però sobretot molt reconfortat, perquè vas tranquil per la vida quan tens una persona al teu costat com aquest personatge que ara em dedicava aquestes exageradíssimes, en Ramon, Ramon, aquestes exageradíssimes
paraules. No, parla d'equip, i és veritat, hi ha un equip. Però la canxa, l'estratègia i l'objectiu dels gols que s'han de fer són del Caminal, només del Caminal.
Senyor Ramon Pla, moltíssimes gràcies per aquest document nocturn entorn a Josep Caminal.
He estat encantat de fer-ho.
Ramon, busca gràcies. El restaurant.
Gràcies, molt bona nit, Ramon
bona nit.
Pla. Un altre enregistrament per raons de tasca. Hem esmentat el seu pas pel Orfeó Català, pel Palau de la Música. El president de la Fundació, Fèlix Millet, diu de vostè.
La meva col·laboració amb el Josep Caminal, amb el Pep Caminal, prové del calculo que em penso que és l'any 1980, on jo li vaig proposar la incorporació dintre de l'organització de l'Orfeo Català com a gerent de Fòrum Musical, que era una institució vinculada a l'Orfeo que portava l'explotació de la sala, però molt lligada, perquè els que la formaven eren els mateixos membres de la Junta de l'Orfeo Català. S'havia produït la baixa del senyor Sàbat, que havia anat a la Generalitat com a cap de servei de música, i es va incorporar el Pep Caminal com a gerent. Amb ell va ser una tasca important la que vam fer, jo era el president de l'Orfeo ja en aquells moments, doncs amb ell vam crear el Consorci del Palau de la Música, actualment vigent. El Consorci, que vam fer els estatuts plegats i vam crear tota la filosofia del Consorci, i vam constituir el Consorci amb tota l'administració, Generalitat, Ajuntament i Diputació, el 8 d'abril del 1983. Va ser la tasca que vam fer el Pep i jo, i on ell va ser peça clau, ja que si ell no rebessi, difícilment l'haguessin pogut fer amb tots els avantatges que amb ell en el Consorci hem aconseguit. Bueno, el Pep va ser el primer gerent del Consorci, a proposta meva, l'administració ho va acceptar. El que passa és que, mentre ja existia la gerència, és quan ja se li va fer l'oferta per part de la Generalitat d'agafar la direcció general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, i el Josep Caminal, doncs, m'ho va venir a dir, i evidentment jo li vaig dir que si ell li venia bé, doncs que hi anés, perquè em semblava molt lògic, i cosa que va fer. El que puc dir és que els anys que he treballat junt amb ell aquí al Palau ha sigut un gran professional, un col·laborador excel·lent, gran treballador, i després la vida m'ha donat l'oportunitat de continuar amb ell, perquè ell està de director general del Liceu i jo formo part de la comissió delegada, per la qual la nostra vinculació tant de tasques de treball musical com d'amistat no solament ha continuat, sinó que s'ha enfortit. Tinc un gran respecte pel Pep Caminal i crec sincerament que és una gran persona i un bon amic.
Què en pensa?
Oh, Fèlix, i s'ha deixat de dir en Fèlix una cosa que del que n'estic molt orgullós i em presumeixo. Jo segueixo sent membre de la Junta de l'Orfeo Català, entitat tan estimada a casa nostra. I una petita res, allò, esmena. Ell deia, va venir a veure, em va dir, escolta'm, he d'anar, m'han ofert la Direcció General de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, això va ser l'any 84, i certament va ser així, però hi vaig anar a disgust. Jo en aquells moments era molt feliç col·laborant amb en Fèlix Millet en la recuperació d'un Palau de la Música que algun dia, aquí sí que en Fèlix es mereix tots els qualificatius excepcionals que amb una persona que, contracorrent, en els anys 70, quan l'objectiu d'aquesta ciutat era tenir un nou auditori, però ningú donava un ral per dir anem a recuperar el Palau de la Música, entre altres coses perquè la cotització del modernisme i dels seus símbols més importants semblava que encara no havia arribat, o tot just començava a arribar a finals dels 60, dels 70. Per tant, aquella actitud, aquí sí, molt tenaç, molt eficient, d'en Fèlix Millet dient no podem permetre que el Palau caigui, que desgraciadament hi van haver-hi èpoques que era molt solitària, poc acompanyada, aquí sí que hem de dir que ell ha estat el motor d'una recuperació exemplar, la del Palau, en la que jo a principis dels 80 hi vaig poder col·laborar i que he de dir que és un d'aquells moments de la teva vida que recordes amb més emoció i amb més estima. Vull dir, jo, i no només penso en les parets, sinó penso en aquella gent que malauradament avui ja no hi és, el Mingo, en Manel, en Daniel, que han estat personatges en la història i la història musical i cultural d'aquesta ciutat i d'aquest país molt importants. Ells eren motor del Palau de la Música en uns moments en què la cultura i la música era tota una heroïcitat fer-ho funcionar, perquè de recursos ben pocs, i els pocs que hi havien els posaven al sector privat. Fa pocs dies assistíem l'acte de record de Lluís Carulla en els seus 100 anys que doncs, una mica em porten això a dir fins a quin punt ha estat tan fonamental i tan bàsica de l'aportació d'aquesta gent en un llarg període, massa llarg, en el que els recursos públics no han estat presents en tot el que ha estat el foment de la cultura i de la música d'aquest país.
El 31 de gener del 94, el dia més trist de la seva vida?
Home, malauradament, un inventaria dies tristos de la vida i intenta no fer-ho, eh? I, en tot cas, si hi són, mira de girar pàgina. N'hi ha més d'un, n'hi ha més d'un, que pertanyen, en tot cas, a la intimitat d'un, però n'hi ha més d'un. Però, sí, clar, si em voleu dir amb això que el 31 va ser un dia d'aquells que és terrible, terrible, és tan terrible que a mi quan em pregunten pel 31 dic, ara no em feu explicar en detall què va passar aquell dia 31 al matí.
No,
perquè, no, dic perquè el subconscient aquí t'ajuda i t'ajuda molt. A mi m'ha passat una cosa curiosa, vull dir, hauré d'anar al psiquiatre, no sé si això ha de ser degudament analitzat per un metge, però en tot cas a mi em va passar quelcom que jo atribueixo a que el subconscient juga a favor teu, i és de que jo vull construir conscientment aquell matí, no puc. El puc construir perquè llegeixo, perquè m'informen, perquè m'ho diuen, però jo en aquests moments, a plena consciència, dir no, ara rebobina i explica'ns com vas viure aquell matí. No podria. I no podria perquè és com si allò m'haguessin tallat de la història, m'haguessin tallat aquelles hores que jo atribueixo a aquest buit, a que sí que durien ser, segur que van ser molt angoixants, entre altres coses, perquè en el moment en què es produeix l'incendi jo tenia 100 companys allà dintre. Hi havia 100 companys que estaven a la zona de l'escenari. Sincerament, jo en aquells moments n'estic convençut que la patimenta estava perquè allò podia ser molt més terrible. Jo dic, dintre de la desgràcia, hem de dir que vam tenir molta sort. I sobretot després l'hem tingut. Jo dic que vam exaurir-la tota, la pega, aquell dia 31. La vam deixar tota, perquè reconstruir després el Liceu amb el temps que s'ha fet i com s'ha fet no és només un problema d'eficiència i de que ho faci gent molt competent i empreses constructores molt competents i arquitectes. L'Ignasi malauradament no hi és. L'Ignasi Solamoral és un home fonamental en el procés de la reconstrucció. I també tenir sort.
I el dia que puja el teló novament, un dels més feliços de la seva vida? I d'això no fa pas molt?
Segur. Tot i que també aquí...
Recordem el dia exacte.
També aquí també us he de dir que... No, aquell dia va ser el dia més feliç, sí, però perdoneu, el dia de més nervis. Vull dir, aquell dia ara no m'ho facis dir si va ser el dia més feliç o no, perquè jo ara desmuntaré allò, la màgia, de dir, però si va ser un dia preciós. No, doncs per mi aquell dia era terrible, perquè estaves pendent de que tot funcionés. El dia D, el dia que una cosa s'inaugura, normalment qui té la responsabilitat última de que tot funcioni, aquell dia no ho passa bé. Ho passa bé el dia després, però que si tot ha anat bé.
El té ben gravat a la memòria el dia que, repetim, s'inaugura novament o es reinaugura el teatre?
Sí, veus, per exemple, aquí, aquí sí que puc explicar. Per això dic que segur que el subconscient juga sempre al teu favor, perquè en aquí sí que podria explicar-vos amb molt detall, vull dir, aspectes d'aquell dia i del dia abans, que el dia abans hi va haver una anècdota francament divertida, i és que recordeu que, com que no tothom ens cabia el dia de la inauguració, i hi havia molta gent que hi volia ser, vam convertir l'assaig general en una primera inauguració. I aquest dia de l'assaig general, que va ser un dia d'una gran emotivitat, perquè, a més, molta gent d'aquesta que durant tot el procés de la reconstrucció hi era present, doncs tenia el mateix desig que hom tenia que tot funcionés, just s'aixeca el teló i res, a pocs metres del terra, a 3-4 metres del terra, queda parat, queda aturat. Hi va haver una petita falla, res de fraccions de segon, però les suficients perquè es produís un esclat de... vam respirar tots quan vam veure que el taló acabava de pujar i que havia estat només un ensurt. Doncs bé, efectivament, d'aquells primers dies, no només del dia concret de la inauguració, de tots aquells primers dies, els records són extraordinaris.
Vostè utilitza el ferrocarril?
Sí, de tant a tant i tant. Encara fa pocs mesos, vull dir, un dels aspectes també de la vida d'un, que és les seves vinculacions amb Montserrat i els sentiments que un té amb Montserrat, de tant en tant, si puc, amb la Mercè ens escapem a escoltar les vespres de Montserrat. Vull dir, jo sóc un amant del Gregorià i a més, m'entusiasma allò... ni que sigui estar una estona badant a Montserrat, no?
L'utilitzo els...
I efectivament, i per tant, allò, desplaçar-me a Montserrat amb el ferrocarril i llavors agafar el cremallera i abans l'aeri i tornar cap aquí, i passa d'Espanya cap a allò Monistrol i amunt i tornar, i tant que ho hem fet més d'una vegada.
Vostè té un gran amic en el president dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè si li parlem d'en Joan Torres... vostè ens dirà moltes coses d'ell, però l'hem convidat perquè ja ens parli de vostè.
Ah, caram.
Joan Torres, bona nit.
Hola, bona nit.
Què ens pot i ens vol dir del senyor Caminal?
Molt poca cosa o molta, depèn de si doncs...
Molta, poca, com vostè vulgui. Micròfon obert.
Molt bé. A veure, del Caminal, del senyor Caminal, com a director general, jo crec que l'he conegut, perquè he col·laborat amb ell aquests anys amb tasques de logística i seguretat, com era el Liceu, i les tasques de tirar endavant la primera etapa aquesta al Liceu. Home, com a director general, jo crec que reuneix les tres condicions que un directiu modern, avui, i el que és el management més actualitzat, té l'amic Caminal, no? Té humor. És un personatge que en la seva tasca de director és humà i des del punt de vista també de la seva personalitat té humilitat. Jo crec que són tres qualitats que avui conformen la seva tasca com a director general, no? Però a més en Caminal no solament té aquesta funció de director, sinó que jo crec que també un altre component molt important, perquè suposo que al llarg de la nit ha anat desgranant quina ha sigut la seva presència, diguéssim, a la societat i en la política i en la gestió, no? Jo crec que també té una component de líder. I com a component de líder, bueno, té dos qualitats que jo crec que fan que sigui el líder, no? La creativitat i el rigor, no? I la creativitat per fer coses noves i el rigor per portar-les al seu fi, diguéssim, no? Però, dit això, i per tant també que ha fet aquesta afirmació, aquest disseny des de la perspectiva de la relació laboral, jo tinc a dir també que avui també tinc a fer una descripció de l'amic, no? I l'amic Caminal, l'amic Pep, doncs que tinc a dir que és un bon pianista, malgrat jo això de la música ho he seguit, ho estic perfeccionant a través d'ell, és un bon pianista, és una bona persona i, per últim, és un excel·lent amic.
Sí, no, ara m'ha destrossat, perquè clar, com que sóc un pèssim pianista, per tant, primer, efectivament, senyor president, has posat en evidència que la tècnica del piano no la domines. Altres, moltíssim, però el piano no. Dos, escolta'm, sóc un pèssim pianista. Tres, el que sí que també s'ha posat en evidència és que som molt amics. Amb en Joan som molt amics i jo em presumeixo d'aquesta amistat, sobretot del seu origen, perquè en Joan i jo som amics i coincidim en tantes i tantes coses a partir de coincidir en l'Ajuntament de Barcelona i des d'una posició de discrepància política. I, en canvi, això no impedeix que siguem molt amics, tan amics, que jo avui, en Joan, és com si fos un germà meu. En aquests moments en el que escoltem tantes i tantes bestieses i l'exercici de la política s'ha convertit en un xou impresentable, en el que o hi posem fre entre tots o al final ens carregarem aquest país, poder presumir de que amb una persona que hi podies estar en discrepància política, doncs hi hem buscat la coincidència, i d'aquesta voluntat de sortir més que una amistat, doncs jo sincerament em presumeixo. Ara, clar, dit això, els que ens escolten entendran que tota aquella part d'exageració és comprensible, però, sisplau, estimats oients, les paraules d'en Joan, reduïu, i és bo en aquest sentit, allò, els parents, per exemple, saben, Joan, que jo ja no toco molt malament.
Sí, però... Joan Torres, moltíssimes gràcies per aquesta opinió aquesta nit, i molta sort.
I a més ara agafar l'Eric, agafi la cremallera, que ara fa...
No, he dit que l'agafava el cremallera, ja ho he dit.
Molt bé.
Molta sort al front dels ferrocarrils de la Generalitat. S'ho mereix. Bona nit, Joan Torres.
Bona nit i bona sort. Vale, gràcies. Bona nit.
Continuem. Vostè ha dit darrerament que estan tocant sostre al Liceu. Què vol dir això?
Què vull dir amb això? A veure, jo he dit més coses.
Més,
dit,
més no es pot oferir.
He dit més coses. He dit, a veure, en la sala gran, allò que es diu, en les 2.300 butaques, clar, si pràcticament cada dia fem funció, doncs jo no tinc... Ja us he explicat, aquesta nit ja us he explicat que un... d'imaginació em presumeix tenir-ne, però tanta com per multiplicar allò com el miracle dels peixos i dels pans, les localitats en la sala del Liceu, això francament és impossible. Per tant, dius, a veure, el teatre en aquest sentit sí que està arribant ja al seu màxim, exprimir al màxim les seves possibilitats. Què succeeix, però? Que nosaltres intentem explicar, i no només explicar, sinó fer-ho, que això del Liceu és més que el propi teatre. El Liceu és un equipament cultural que, certament, la seva activitat principal es centra, això, en el seu espai, en el seu equipament, a les Rambles, però el Liceu és una marca cultural, el Liceu és un discurs, el Liceu és tota una activitat cultural que pot anar molt més enllà de les seves parets de les Rambles.
El podem interrompre un moment? Per raons de temps... Tenim en línia Miquel Roca Junyent, que n'hem parlat al llarg de la nit. Senyor Roca, moltes gràcies.
Sí, gràcies a vostès.
I voldríem demanar-li que ens opini, que ens valori la persona d'en Josep Caminal, que abans també ho ha fet entorn a la de vostè.
Però el tinc aquí davant.
No? Sí.
Quina vergonya.
Està davant nostre.
La compartim, sí. No. Miquel, tu mateix.
Allò que em diuen barra lliure, no?
Barra lliure, som-hi.
Bé, en primer terme, en Josep Caminal és un gran amic meu. I, per tant, en la mesura en què és un gran amic meu, no seré objectiu. Si fos objectiu, diria que és un tio fantàstic. I l'amistat em fa dir, home, doncs no està malament. Però si fos objectiu, jo diria que és un tio fantàstic.
No et passis, tampoc.
Que té unes grans qualitats personals, i és un home de la seva gran característica, des d'un punt de vista de l'acció, és que és d'una eficàcia fantàstica. Jo sempre he dit que és l'eficàcia en mà de seda. O sigui, ell sap ser eficaç i sap resoldre molts problemes i, resolguent problemes, fa amics. I això és una gran virtut. És un home que no fereix, no molesta, no incomoda i resol problemes. I això, bueno, gent d'aquesta mena són absolutament imprescindibles per poder fer grans coses, perquè hi ha molta gent que és molt eficaç però va deixant víctimes i ferits pel camí i aleshores això no és bo. Hi ha gent que per no deixar víctimes no és eficaç. En canvi, en Josep Caminal doncs, sap resoldre les qüestions, sap enfocar els temes, sap tirar endavant els projectes i va deixant tot un regaró de bons amics. Això sí que és una cosa que és de molt valorar. I ja està, jo és el que haig de dir, no? Vull dir, jo, allò que diuen... a la meva vida he pogut fer algunes coses de les que n'estic satisfet, però una de les que n'estic més satisfet és d'haver pogut fer-ho amb en Josep Caminal.
Va ser important la col·laboració amb una etapa concreta Convergència?
Molt. Decisiva. És a dir, en Pep va ser un home clau en tot el tema de l'organització i l'estil de comportament de la gent, ell el va marcar. És a dir, els homes que porten l'organització acostumen a ser homes molt durs, molt intransigents, molt dominats pel resultat. I, en canvi, en Josep va ser un home que va aconseguir fer... Ell organitzar un gran partit, i ho va fer a base, com he dit abans, de crear moltes complicitats de molts amics. O sigui, ell per amistat aconseguia coses que un altre per disciplina no hauria aconseguit mai.
És cert que és seductor?
Terriblement. Però ara, a partir d'aquí, ja no contesto això més. Eh?
Has quantit al llarg de la nit, senyor Roca.
És molt seductor, és molt seductor. Ell sap, té aquest to sorneguer, amable, proper, i aleshores això pues, aconsegueix moltes coses així.
És que ara li faré una mala passada. Clar, jo què diré? Doncs jo diré que la personalitat d'un la conforma la família, la conforma els seus orígens, la conforma els seus estudis, però la conforma gent que en un moment clau de la teva vida t'has trobat i que t'ha configurat. Jo sóc el que sóc i he fet el que he fet perquè he tingut la sort immensa de conèixer en Miquel i de treballar amb en Miquel. Per tant, què és el que ha configurat la teva personalitat? Què és el que t'ha donat mètode, t'ha donat estil?
Armengol, jo de vostè.
Per tant,
bon mestre Miquel Roca Junyent, moltes gràcies, molt bona nit.
Pep, una abraçada.
A tu, Miquel.
Adéu.
Per què tothom li diu Pep? Menys nosaltres, eh?
No, a mi em diuen de moltes... la família em diu d'una manera...
Pep.
Sí que és cert que... I probablement el culpable és el Miquel, eh? Miquel és el culpable del Pep, perquè sí que el Pep... és el Pep polític, eh? Vull dir, el Pep que a Convergència... Potser perquè un bon dia el Miquel va dir Pep, eh? Doncs a partir d'aquell moment ha sonat més el Pep que el Josep, però en tot cas a casa la família més aviat sobre el Josep que el Pep. Però bé, en tot cas jo d'aquestes coses sí que mai... És que mai m'hi he aturat a pensar-hi dos segons, per què sóc el Pep i per què sóc el Josep. En tot cas sí que el Pep em sona molt bé, perquè em sona i em recorda un moment de la meva vida extraordinària, vull dir que és el període en què, com ara comentàvem, a Convergència, doncs, al costat del Miquel, sí que un té la sensació d'haver col·laborat, com exagerat en Miquel, haver col·laborat en la construcció d'un partit que ha estat fonamental i que tant de bo ho segueixi sent, ha estat fonamental en la vertebració d'aquesta Catalunya de... democràtica d'aquests primers anys de democràcia i d'autonomia, aquest govern, aquests 23 anys de govern de Jordi Pujol.
L'hem tallat, vostè estava parlant si el Liceu tenia ja un sostre molt marcat en quant a l'activitat de vostè, però la trucada bonica, agradable i que agraïm del senyor Roca Junyent, doncs, repetim, li hem anul·lat el final del que vostè estava comentant.
No, jo que us deia és que encara que soni a exageració, però moltes vegades jo he dit, fins i tot exagerant-ho volgudament, he dit, escolteu, el Liceu no és només el teatre, clar que és el teatre el Liceu, clar que ningú pot entendre el Liceu i la seva història sense estimar aquelles parets i el que ha succeït durant més de 150 anys dintre d'aquelles parets, no? I que té noms i cognoms i que fa una estona amb la Montserrat, jo deia, un dels principals és la Montserrat, però també la Victòria i el Josep Carreras i l'Aragall i el Pons i tants que podríem dir. Tot això, que és molt important, però en aquests moments tenim la sort immensa que aquest redescobriment del món de la música, del món de la cultura, d'unes noves generacions molt més formades i molt més sensibles pel fet musical i pel fet cultural i, per tant, també pel fet operístic, reclamen, exigeixen una atenció que no només es pot donar mitjançant les temporades d'òpera que s'organitzin en el Liceu, i posava l'exemple, a dir, amb l'utilització de les noves tecnologies, per exemple, doncs, amb l'internet d'alta velocitat, nosaltres en aquests moments estem arribant a més de 40 campus universitaris de tota Espanya, vull dir, conformant una comunitat virtual universitària de més de 5.000 nanos. És un exemple de com aquí sí, amb imaginació, però sobretot amb l'utilització de les noves tecnologies, es pot arribar més enllà del propi espai principal de la casa, del teatre, a ofertar, en aquest cas, una temporada que arriba, a més, en pantalla important. Estem parlant d'unes pantalles que és com un petit cinema, eh? Vull dir, 8x6 i amb uns nivells de qualitat extraordinaris. Doncs que aquest, en aquest cas, que aquests nanos, que aquests universitaris rebin en format acadèmic, amb explicacions prèvies, una part important de la temporada del Liceu, doncs és una manera de complementar i en qualitat el que dèiem abans, les limitacions del propi espai.
Una nova veu femenina, respon Adela Subirana, és la presidenta de la Fundació Grup 7, que ens comentava al convidar-la en aquest espai que moltes vegades discrepen, com si no hi hagués molt acord amb el que ella suggereix i vostè li diu, o a l'inversa, Adela, Subirana, bona nit. Adela? No, no ens arriba en aquest moment el nostre comentari.
Sí.
Continuem en el tema, Liceu, mentre els nostres companys intenten contactar amb Adela Subirana. Què interessa més avui dia, la veu o l'òpera?
Per sort, a partir d'un moment determinat, que jo situaria les darreries, no tant a les darreries, a partir dels anys 70, del segle passat, dels anys 70, sona fort això del segle passat, a partir dels anys 70, es produeix el que era una evidència que calia establir correccions en el discurs operístic, que és un major equilibri entre la música i la dramatúrgia. És veritat que durant molts i molts i molts anys semblava que importava exclusivament la veu. I hi ha un moment determinat que es produeix en l'entrada, a més, d'importants directors d'escena del món del teatre i del món del cinema, en el món de l'òpera, doncs es produeix un major equilibri a benefici de millorar la qualitat de les produccions operístiques, de manera que l'òpera ja té interès no només per allò, el pinyol en un moment determinat del divo de la diva, no? Això ha anat increixent, de tal manera que en aquests moments jo el que dic és que la virtut del discurs operístic ha de ser el seu equilibri entre les dues parts, la música i la dramatúrgia, en vegades que potser el decantament excessiu cap a la dramatúrgia pot posar en perill també, en sentit contrari, la qualitat que un busca en les produccions d'òpera. Bé, però en tot cas, en aquests moments es produeix això, i això ha portat a un canvi també d'actitud del mateix públic. Nosaltres diem el creixement del Liceu no només ho valorem positivament pel que en té de creixement des d'un punt de vista quantitatiu, molta més gent, també s'ha de valorar una altra cosa, que és un canvi d'actitud de la gent davant de l'espectacle que els hi està oferint. Vull dir, hi ha una major participació. Ja, a veure, avui la gent va al Liceu per un interès més artístic que no pas social. Vull dir, la gent vol consumir cultura. La gent no hi va perquè, vull dir, sigui allò admirada en un foyer d'un teatre d'òpera. O, senzillament, allò per fer... no vull dir que això no sigui... si és que hi sigui, vull dir, no sóc jo aquí per dir si això cal desterrar o no d'un teatre d'òpera. Jo, en tot cas, el que dic és que a mi m'interessa molt més, i penso que aquest és l'objectiu d'un teatre d'òpera públic, que la gent hi vingui amb ganes i amb voluntat de participar de l'espectacle des d'un punt de vista de voler consumir cultura, i, per tant, diguem, amb una interactivitat entre el teatre i el propi espectador.
Quin és el pressupost del Gran Teatre del Liceu, si es pot conèixer?
Molts diners, són molts diners. I més ho diré allò perquè soni més diners, ho direm antigues pessetes. Estem parlant de aproximadament sobre els 8.000 milions d'antigues pessetes, per tant, sobre 50 milions, 55 milions d'euros. S'ha de dir que d'aquests 55 milions d'euros el teatre s'espavila per obtindre recursos propis en més d'un 50%. El que passa és que hi ha una aportació cada any de molts diners de recursos públics per equilibrar els pressupostos. Vol dir que, per tant, estem parlant de que entre les quatre administracions, l'administració central, l'administració autonòmica i l'administració local, aporta pràcticament 4.000 milions cada any. Per això és fonamental visualitzar la societat que el teatre... Jo dic que el teatre s'ha de guanyar el sou cada any, eh? Davant fins i tot d'aquella gent que això de l'òpera li pot interessar menys, però que hi ha de veure en el discurs del Liceu uns rèdits, uns resultats favorables i beneficiosos per la societat, perquè entengui que un teatre d'òpera s'ha de mantenir amb tants recursos públics. Per això el teatre està fent aquesta aposta tan important per la gent jove. Per això el teatre està duent a terme aquests programes de becaris, la gent jove que trobin al teatre la possibilitat de començar-se a formar i, per què no, de veure-hi en el seu futur immediat la realització professional. Per això el teatre està generant aquesta quantitat de produccions de petit format que circulen per tot el territori adreçats a menuts, i no només a menuts, sinó al públic familiar, a menuts i grans. Per això el teatre en aquests moments està fent un esforç tan i tan seriós en tot el que és la col·lecció de DVDs i de productes de format multimèdia, per allò que dèiem, per superar el que és el propi espai i arribar a tots els indrets.
Molt breument, senyora Sobirana, per raons horàries i dificultats telefòniques, ens vol valorar la personalitat del senyor Josep Caminal?
Molt bé. Bona nit. No?
Vale. Bona nit, Adela. T'escolto, eh? T'escolto.
Molt bé.
Endavant, Adela Sobirana.
No, a veure, senyor Mengol, jo sí que li vull dir que el senyor Caminal és un home extraordinari, que desperta passions, que és un gran negociador, que és un gran gestor, que és un gran innovador, no se li acaben mai les idees. Tu vas a parlar d'una cosa que sembla que no tingui que ser gaire transcendent, però ell la fa transcendent. I llavors, jo per això penso que té aquesta possibilitat tan difícil de negociar amb 5 administracions, perquè sap interessar a cada un en el que és capaç de realitzar ell mateix.
Li contesta el senyor Caminal.
No, Mercè, estigues tranquil·la, però Adela t'estimo.
Adela Sobirana, gràcies. Un dia parlarem de les activitats de vostè. Ens apropem ja al final del programa. Però bona nit i gràcies.
Una felicitació al senyor Caminal, eh?
Gràcies.
Perquè la gent apoyi realment la labor que està fent, que és important l'òpera, i és el puesto més emblemàtic que tenim a Barcelona, és el nostre temple laic, eh?
Gràcies, Adela Sobirana, presidenta, entre altres responsabilitats, de la Fundació Grup 7, que en el seu moment en parlarem. Bona nit. Ens quedava un tema per una confusió de números telefònics. No podem parlar amb en Josep Maria Huertas Cleveria dels seus passeus insòlitos per a descobrir Barcelona, per a una etapa que vostè hi posava molt d'interès, que és la de Vallras. Comentem-la breument, un dia invitarem el senyor Huertas en aquí, vostè via telèfon, parlarà amb ell. Li sembla bé?
Doncs sí que em sembla bé, perquè a més és un dels àmbits en l'acció de govern que tinc la sensació que no està degudament cuidat. Abans dèiem coses que han conformat la teva vida i la teva personalitat i que t'han fet, doncs potser les coses que a mi m'ha fet va ser una experiència dura, molt difícil, que va ser juntament amb 11 persones més, un equip de psicòlegs i sociòlegs, que durant 12 mesos vam estar integrant-nos plenament. Vam estar en el Tribunal de Menors de Vallras, l'antiga presó de menors. Estic parlant en els anys 70, al començament dels anys 70, i que intentant... Llavors encara existia el Tribunal de Menors i existia el jutge de menors. Allò era francament lamentable, sobretot amb un equip que en aquells moments estava dirigint a partir d'un estudi de psicologia aplicada tot el que era la reinserció social del nano amb dificultats d'integració. Hi havia, a més, allà, desgraciadament, pràcticament la majoria de Vallras entrava després directament a la Model. Per tant, polítiques de reinserció cap. Vam començar a iniciar en aquells temps tot el que va ser després polítiques de família, que se'n deia polítiques de família per la reinserció social d'aquests nanos. Sí que un dia m'agradaria parlar-ne, i tant, perquè això no només no s'ha resolt, sinó malauradament amb una societat que amb tantes i tantes coses ha avançat i que amb tantes i tantes coses disposa de molt més recursos, amb tot el que és la reinserció social del menut, del nano que per raons d'origen familiars doncs està en aquests moments delinquint, poques, molt poques coses estem fent per ells.
Gràcies, Josep Caminal, ha estat un luxe tenir-lo aquesta nit aquí. Hem parlat de tantes i tantes coses i podríem fer més i més temps entorn a la seva trajectòria. Josep Caminal, director general del Liceu, Toni Huguet, part tècnica, gràcies, i Iba Franquès també. Fins la propera setmana. Bona nit a tothom.